L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, dia 28 d'octubre, destacarem... Europa vol que els pagesos ens convertim en jardiners. Aquesta és una de les principals conclusions a les que sembla va arribar-se en la darrera jornada tècnica sobre la política agrària comuna i les denominacions d'origen protegides celebrada a Santa Bàrbara dies enrere. Avancen dos mesos el dessecament dels arrossars del Delta per reduir a la meitat la població del caragol poma. El grup Balfegó celebra la tercera jornada de la tonyina roja del Mediterrani. Impuls per recuperar la Casa Abadia d'Horta de Sant Joan i convertir-la en la nova seu del Centre Picasso. Aquestes i d'altres informacions ara al nostre informatiu. Europa vol que els pagesos ens convertim en jardiners. Aquesta és una de les principals conclusions a les que sembla va arribar-se en la darrera jornada tècnica sobre política agrària comuna i les denominacions d'origen protegides celebrada a Santa Bàrbara dies enrere. El regidor d'Agricultura de Santa Bàrbara diu que és paradoxal que mentre Europa diu que es minvi la producció, l'Organització Mundial de l'Alimentació digui que al 2030 hi haurà manca d'aliments a Europa i Amèrica. D'aquesta notícia ens informa des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Doncs aquesta és una de les principals conclusions a les que semblava arribar-se en la darrera jornada tècnica sobre la política agrària comuna i les denominacions d'origen protegit celebrada a Santa Bàrbara dies enrere. El regidor d'Agricultura del municipi, Jordi Roé, explicava que el tema que més va interessar als pagesos assistents va ser el que va exposar Oriol Anson Fradera, cap de l'Oficina de Relacions Sectorials i Exterior del DAR, titulat La PAC més enllà del 2013, propostes i perspectives. Segons el que va explicar Anson, en matèria agrícola, Europa en aquests moments està fent camí en temes de protecció del medi ambient i protecció d'oliveres, sense tenir massa en compte les produccions o els preus dels productes. Per això, sembla, deia Roé, que el que vol Europa és que en lloc de productors siguem jardiners. L'escoltem.
Europa es comença a enfocar el tema de les subvencions a que els pagesos, en compte de pagesos, quasi que fessin de jardiners, que mantinguéssim el medi rural en condicions, les finques guapetes, tal com tenim avui en dia, i això. I la producció, pues, també volen que fessin producció, però el que passa és que si els preus van baixant i la subvenció baixa, hi arriba un punt que algo falla, perquè no pots treballar la finca a ple rendiment en quan els gastos que tens són més grans que els ingressos. I llavors, clar, aquí és una miqueta controvertit pel tema este, que no s'entén. Per una part te volen fer mantindre la producció a tope i les finques ben arreglades, i per l'altra te diuen que no, produir més no, que només volen un manteniment.
Un altre dels punts tractats a la jornada i que destacava Robert feia referència a l'estudi de la FAO, les sigles en anglès de l'Organització Mundial per a l'Alimentació, segons el qual a l'any 2030 al món hi haurà manca d'aliments als països desenvolupats tant d'Europa com d'Amèrica. Per això s'ha de fer el possible per augmentar la producció d'aliments. El regidor Planer deia que aquesta diferència de posicionament entre aquests dos estaments, Unió Europea i FAO, és paradoxal, perquè no s'entén que per un costat es demani baixar producció i albirà, d'altra banda, una manca d'aliments en un futur gens llunyà.
Però antes també, jo allò ho vaig comentar al moment de fer la clausura, que hi ha algo que no entenc, perquè la FAO diu que l'any 2030 a països desenvolupats, és a dir, Europa, Amèrica, ens estirem matant pel tema del menjar. És a dir, si per una part no volen que hi produïguéssim, com és que un altre és també important a nivell mundial està dient que l'any 2030 que el tenim aquí al costat ens estirem matant perquè no tindrem pa menjar. És una miqueta la controvèrsia que se va acabar parlant fora d'allà de la jornada. La gent no en tenia aquest sentit.
En el moment de fer el torn obert de paraules al final de la jornada, nombrosos assistents van realitzar preguntes i van mostrar també el malestar que hi ha a la zona, en aquest cas degut al famós 5% que es va excloure a la producció i es va donar a zones desfavorides sense contemplar-se les comarques del Montsià ni del Baix Ebre.
Avancen dos mesos el dessecament dels arrossars del Delta per reduir a la meitat la població del caragol poma. La comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre ha començat a tancar comportes i sortides d'aigua per iniciar el dessecament de les 9.500 hectàrees d'arrossars del Delta de l'Ebre. L'objectiu d'avançar dos mesos aquest procés no és altre que intentar reduir a la meitat la població del caragol poma, que ja es compta per centenars de milers d'exemplars. Segons ha explicat el secretari general d'Agricultura, Xavier Castellà, l'erradicació no serà fàcil, ja que el caragol poma és una de les 100 plagues més difícils de destruir. L'escoltem.
El que passa és que el cargol és un cargol molt resistent. Estem parlant d'una de les 100 plagues més dures que hi ha conegudes a la Terra actualment. És un cargol que és capaç d'anar sota terra, posar-se pràcticament un pam sota terra i aguantar bastant èpoques de sequera, no? Per tant, el que tocarà és dessecar i, a més, aixecar i matxacar els camps de forma mecànica per aconseguir destrossar els exemplars. Però estaríem parlant d'una afectació d'un 50%.
La Generalitat de Catalunya ha descartat a curt termini fer servir productes químics per combatre la plaga pels efectes que tindria en el medi ambient l'arròs o les muscleres. El grup Balfegó celebra la tercera jornada de la tonyina roja del Mediterrani. Les investigacions científiques demostren que el pla de gestió de la tonyina ha produït un increment d'exemplars reproductius i també de la seva talla. Ens informa des de la Cala Ràdio Araceli Domínguez.
Aquest dimarts 27 d'octubre es va celebrar la tercera jornada de la tonyina roja del Mediterrani a l'Ametlla de Mar, amb el títol Investigació per a la Sostenibilitat. Andreu Martí, alcalde de la població, va ser l'encarregat de donar la benvinguda als presents, defensant la pesca d'encerclament de la tonyina davant els constants atacs des del madrevés andalusos i convidant-los a fer una feina de gestió i comercialització com la que es fa aquí. Va inaugurar la jornada Mercedes Alonso, sotsdirectora general d'Acords i Organitzacions Internacionals Pesqueres. Després van seguir les diferents ponències, com ara el projecte d'investigació de la tonyina roja AICAT, la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica, que va anar a càrrec d'Antonio Di Natale, coordinador del programa d'investigació d'aquest organisme. Segons Di Natale, els últims estudis científics duts a terme per la institució demostren que s'ha produït un increment d'exemplars reproductius i també de la seva talla. Aquests estudis daten de 2008, però a la propera reunió d'AICAT, que té lloc del 17 al 27 de novembre a París, s'espera que siguin molt millors pel que fa als resultats del pla de gestió de la tonyina, fruit d'una important col·laboració de tots els sectors implicats. Di Natale va afegir que si es manté la quota actual de captures en 13.500 tones, la previsió fins al 2022 sobre l'increment de la biomassa quasi en un 60% es complirà. Sobre les propostes de creació de santuaris i les moratòries, aquesta és la seva opinió.
Creo que los santuarios para especies pelágicas que tengan larvas que se muevan en todo el Mediterráneo, que cada año cambian la área de máxima concentración de los reproductores, tengan algún sentido. Puede ser bueno para la imagen, pero no cuenta nada para la conservación del atún. Para la conservación del atún, la cosa que se pide es una gestión seria, una gestión responsable de todo el sector y también una mejoración de los modelos para comprender qué pasa en el mar. Y moratoria. La moratoria es necesaria cuando hay índices que muestran que hay un recurso que tiene un peligro de desaparición. En este momento esto no ocurre. Me parece muy claro de todo el trabajo que se había hecho en el Comité Científico de la AICAT, con todos los científicos de todos los países que habían trabajado para un montón de meses, increíble este año. Yo creo que ese es un resultado importante.
Juan Serrano, director general de Grup Balfegó i president de l'Associació de Pesca, Comerç i Consum Responsable de Tonyina Roja, que va presentar de manera oficial durant la jornada i de la que formen part 50 membres, la meitat d'ells catalans i que factura 80 milions d'euros a l'any, va reclamar a la comissària europea de pesca, Maria Damanaki, que defensi la decisió que es va prendre aquest dimarts al Consell de Ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea sobre el manteniment de la quota europea de 13.500 tones per als pròxims dos anys. En la pròxima reunió de l'ICAT, en contra del que proposava ella mateixa, amb el suport de Suècia i el Regne Unit.
Liderados por el ministro francés, ¿vale? Una serie de países como España, Portugal, Chipre, Grecia, Italia, ¿vale? Le han dicho a la señora Damanaki que hay que seguir el status quo, las recomendaciones del comité científico, que si el comité científico dice que con 13.500 toneladas de TAC podemos cumplir el convenio ICAT, que dice que para el 2022 con un 60% de posibilidades tenemos que estar en el rendimiento más en usted, y acabamos de escucharle en este momento al coordinador de todo el programa y está diciendo que está todo bien, ¿por qué ella anda diciendo por ahí que la toma está mal? Entonces creo que le han dado instrucciones muy directas por mayoría de que tiene que defender en ICAT evidentemente el mantenimiento de las cuotas y el mantenimiento de la situación actual.
Segons Serrano, Damanaki només escolta els mediambientalistes i les seves tesis sobre la incertesa de l'espècie. Aurora de Blas, subdirectora general d'Economia Pesquera, en la seva ponència sobre informació al consumidor, traçabilitat, va parlar que un consumidor ben informat també contribueix a la bona gestió de l'espècie si consumeix productes legals i sostenibles. Va dir que els resultats són bons, però que encara s'ha de continuar treballant en la mateixa línia. Un altre ponent, Francesc Alemany, investigador de l'Institut Espanyol d'Oceanografia de Balears, en la seva ponència Investigació sobre l'ecologia larvària a les Balears, va explicar que molts cops es produeixen errors en els processos d'avaluació dels paràmetres biològics de les pesqueries perquè s'apliquen metodologies insuficients i reduccionistes i que s'hauria de comptar amb els elements climàtics del moment, com poden ser els temporals i la temperatura de l'aigua. Per exemple, els primers 15 dies de la larva de la tonyina són fonamentals per salvar els alevins i que es converteixen en juvenils.
Informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament d'Amposta organitzava en el dia d'ahir la xerrada Emprendre negocis i fer empresa, una inversió de futur. Un acte que es va celebrar a partir de les 7 de la tarda a l'edifici Casal d'Amposta. La benvinguda va ser donada per l'alcalde de la ciutat, el senyor Manel Ferrer Montañés. Després, tot seguit, va vindre la xerrada Emprendre negocis i fer empresa a càrrec del senyor Abad Pous, president de la patronal CECOT. L'escoltem.
Bé, per la meva part, jo he animat que col·lectivament hem de reaccionar, que hem de refundar bases de competitivitat i que hem de reimpulsar, i això té tant a veure amb les empreses com també amb les persones. Hem de posar-nos en una situació de rebel·lia positiva, que vol dir que, per una banda, és veritat que detectem doncs, mancances, que sabem que hi ha moltes transformacions a fer, però l'altra és que ens hem de llevar doncs, amb ganes d'entendre que en un moment de crisi doncs, depenem de nosaltres mateixos, el nostre futur ens l'hem de guanyar i que això doncs, d'alguna manera ens implica esforços addicionals i ens implica una cosa molt important, que és valorar moltíssim l'educació. És a dir, els pares en relació als seus fills, però els adults també entendre que tindrem millor possibilitats de recorregut personal i també de tenir més benestar si som capaços permanentment d'anar-nos reciclant.
Després de la xerrada del senyor Antoni Abad Pous, va veure l'entrega de diplomes dels cursos 2009, programa Inicia. La clausura va vindre a càrrec del senyor Antoni Martín Cid, director dels Serveis Territorials de Treball de les Terres de l'Ebre. L'escoltem.
Bé, el món de la emprenedoria per part del Departament de Treball és una de les línies bàsiques de la seva activitat. No en va, tenim una direcció general que es dedica a aquest menester perquè creiem que la generació d'empreses és algo així com a fonamental per a mantindre l'activitat econòmica. Des del Departament, a través sobretot de la xarxa Inicia, el que fem és tutelar el naixement de les empreses a partir de l'acompanyament, de la tutorització de l'emprenedor al qual ajudem en tots els passos necessaris per a la creació d'empreses. Tenim línies de finançament, com és l'iniciativa Empren, o que es tracta de posar a l'abast d'aquests emprenedors crèdits tous, crèdits que en aquest cas van de 1.000 euros a 60.000 euros, tant per a inversió com a per a circulant, sense cap cost, per tant, els interessos corren a càrrec del departament. creiem que és del tot necessari apoyar aquestes activitats d'emprenedoria i que és una bona sortida moltes vegades en aquest moment de crisi on trobar feina resulta ben bé difícil i és una oportunitat més, en tot cas, la possibilitat d'obrir camí i de fer el que diem tirar de l'autoocupació.
Unes 150 persones van assistir a l'acte.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La passada setmana apareixien pintades a la finca del ramader Rogelio Martí, signades per Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya. Els Mossos investiguen l'autoria. Els vàndals també van pintar alguns vedells. Ens amplia aquesta informació Tere Giné, des de la Plana Ràdio.
Demà divendres, dia 29 d'octubre, a les 8:30 en primera convocatòria i a les 9 en segona, a la sala del Centre Cultural de Santa Bàrbara, tindrà lloc la segona assemblea ordinària de l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre. I estan convocats tots els socis de l'agrupació, tant penyes com comissions. Dimarts vinent donarem compte del que s'hi ha tractat, tot i que des de la entitat se'ns avançava que es parlarà de les activitats portades a terme després de la primera assemblea. Posarà a aprovació els comptes i també presentaran la proposta de contractar un advocat per defensar la causa dels bous a les Terres de l'Ebre. Així ho explicava per a les EMUTE el vicepresident de la entitat, Joaquim Marte.
Sí, primer s'aprovarà l'acte de la primera assemblea, després explicarà una mica pues, tot la feina de la Junta durant aquest any, pues, tot el tema de la ILP, el tema del manual de bones pràctiques, el tema del Congrés de Cultura que va fer Tortosa, una mica tot el que s'ha fet durant l'any. I després s'aprovaran, bueno, si s'aprovaran els comptes de l'any que ve i es parlarà també una mica de les noves coses que volem fer ara. Volem buscar un advocat per a mirar la llei així exhaustivament per a veure quins punts podem millorar i quins punts no estan bé. I bueno, una mica parlar sobre la llei, no?
Recordem que l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines han engegat una campanya de recollida de signatures a favor dels bous de les Terres de l'Ebre, que també s'està portant a terme al nostre municipi, amb un porta a porta que s'està fent aquests dies, tot i que també s'hi poden adherir acudint personalment a les oficines de l'Ajuntament per recolzar la iniciativa de l'associació. D'altra banda, també coneixem la notícia que han aparegut pintades a la finca del ramader Rogelio Martí, pintades que s'atribueixen als antitaurins. Per lo que sembla, no només haurien destruït el material, la plaça, els corrals, el bar, sinó que també haurien pintat amb esprais els indefensos vedells. Joaquim Martí.
Bueno, que tothom ho sap, ja, han d'esfeno ficant assassinos, ficant en posta tontos i... Bueno, ho firmen, eh? No vull dir que ho siguen les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bueno, això està denunciat i a veure ara els Mossos el que diuen. Han pintat animals indefensos, han pintat la cara, els han pintat el cos, uns animals que tenien manyet encara no estaven ni marcats i bueno, això és una cosa que no pot tornar a passar mai més. No?
Les sigles que apareixen a les pintades són GERC. Martí deia que amb aquestes sigles no n'hi ha prou per atribuir l'autoria d'aquests actes vandàlics a les Joventuts Republicanes. Per això el ramader ha denunciat davant els Mossos d'Esquadra que estan investigant els fets.
Impuls per recuperar la Casa Abadia d'Horta de Sant Joan i convertir-la en la nova seu del Centre Picasso. L'Ajuntament d'Horta de Sant Joan, el Centre Picasso i la Diputació de Tarragona van signar ahir dimecres un conveni de col·laboració per tirar endavant la recuperació de la Casa Abadia del municipi terraltí. L'objectiu és rehabilitar l'antiga abadia parroquial, propietat de l'Ajuntament, per transformar-la en la nova seu del Centre Picasso. A través del conveni subscrit, l'ens provincial aportarà 52.709 euros per a contractar el projecte bàsic. En l'acte de signatura, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va destacar que aquest projecte respon a la voluntat de construir una xarxa d'esplais museístics sobre Picasso que enllaci Horta, Gósol i Barcelona. Per la seva part, l'alcalde d'Horta de Sant Joan, Àngel Ferràs, va assegurar que aquest projecte suposarà un abans i un després per al municipi, ja que el Centre Picasso passarà de disposar d'un espai de 280 metres quadrats a un de 800 metres quadrats. En aquest sentit, el secretari del Centre Picasso, Joaquim Ferràs, va explicar que l'edifici està situat en un punt estratègic del municipi, entre l'Ajuntament i l'Església, i que donarà un salt qualitatiu a l'associació. Així, el nou centre comptarà amb una sala permanent d'exposicions, una biblioteca, una sala de conferències i una sala d'exposicions temporals on està previst que es montin obres procedents del Museu Picasso de Barcelona. Happy birthday.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parts infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grupo Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
A Deltebre avui obre les portes al públic el concurs Exposició Ornitològic de les Terres de l'Ebre. Ens informa des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Deltebre acull la 15a edició del concurs Exposició Ornitològic de les Terres de l'Ebre i per primera vegada la segona edició del Campionat Ornitològic de Catalunya, en el que es premien les categories de color, postura i híbrids. Des d'avui fins al diumenge restarà oberta l'exposició al públic, ubicada en aquest cas a la Cambra Agrària de Jesús i Maria, on tots els afeccionats al món ornitològic poden contemplar els més de 1.007 exemplars que participen de diferents criadors de Catalunya, València i Aragó, però també de Galícia, Balears, Madrid i Andalusia. Sobre aquesta nova edició del concurs en parla el secretari de l'Associació Ornitològica de l'Ebre, Enrique Serret.
Realment, el tema de la crisi l'hem notat. No ens hem d'enganyar, també. Al final hem quedat, hem llegut també 1.007 ocells, han vingut. Nosaltres no esperàvem sobre 1.500, però realment després de parlar amb altres criadors o en altres concursos a nivell d'Espanya, del País Valencià, Barcelona i Aragó i tal, veiem que tot el percentatge s'ha produït una baixada molt important d'animalets que es presenten. Clar, tot comporta uns gastos de viatge, de tot, i la gent s'ho mira. Nosaltres hem anat molt bé, realment han fet quasi els mateixos moixonets que l'any passat, i com a novetat sí que ens han vingut criadors de llocs que no havien vingut mai, per exemple, els criadors de Balears, que mai havien pogut vindre, doncs enguany s'han decidit, han vingut i, ens han felicitat, han quedat concretament sorpresos de la qualitat dels concursos que fem. Després n'han vingut també de Múrcia, de Madrid, de Galícia, d'Alicant, València, Aragó, de mitja Espanya.
Recordeu, doncs, fins aquest diumenge al migdia podeu visitar la Cambra Agrària de Jesús i Maria a Deltebre aquesta exposició corresponent a la 15a edició del concurs ornitològic de les Terres de l'Ebre i segon campionat ornitològic de Catalunya. Si voleu més informació, podeu visitar la web aodelebre.com.
I des del Canà ens comenten avui un parell de qüestions del món cultural. D'una banda, la reunió prevista per aquesta mateixa tarda a la Biblioteca Municipal amb l'intenció de formar el Club de Lectura del Canà. D'altra banda, ens parlaran de teatre i de la repetició després de l'èxit a les passades festes del Remei de l'obra L'amor que venia en taxi, del grup de teatre Gresol. Ens informa des del Canà Ràdio, Domènec Ramal.
Què tal? Bona tarda des d'Alcanar. Comentem efectivament qüestions avui de caràcter cultural i ho fem perquè amb la intenció de formar un club de lectura, la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat i l'Associació d'Amics i Amigues de la Lectura d'Alcanar han organitzat una reunió per en aquesta mateixa tarda a la seu de la biblioteca al carrer Loreto sense número a partir de les 7:30 de la tarda. La proposta és que tots els que entren a formar part d'aquest club de lectura llegiran un llibre cada mes, un llibre que prèviament facilitarà la biblioteca. Posteriorment es consensuaran unes jornades de trobada, de reunió, per intercanviar impressions sobre la lectura i decidir-ne les pròximes. El fet de formar part del club de lectura no obliga sempre a assistir-hi. Evidentment, les obligacions de cada persona faran que hi assistisca de manera voluntària quan hi pugui, però en principi, i el tret de sortida, la biblioteca el proposa per en aquesta mateixa tarda, com dèiem, a partir de les 7:30 de la tarda. I a banda d'aquesta, comentem també una altra qüestió destacada en l'àmbit de la cultura, ja que a petició del públic i davant l'èxit de representació que va deixar petit l'Auditori Municipal les passades festes del Remei, amb l'obra que van representar amb motiu dels seus 25 anys el grup de teatre Gresol, aquest proper dissabte, dia 30 d'octubre, a les 10 de la nit, novament es representarà L'amor que venia amb taxi, una obra original de Rafael Anglada, amb la qual enguany el grup de teatre Gresol ha volgut commemorar els seus 25 anys d'existència. Va ser la primera obra que el Gresol va representar, tot i que en l'edició d'enguany, evidentment, tot el repartiment ha estat renovat. La cita, per als que se ho van perdre la setmana de festes del Remei, dissabte 30 d'octubre a les 10 de la nit a l'Auditori Municipal amb el grup de teatre Gresol, un acte més dels 25 anys d'existència d'aquesta entitat cultural al nostre municipi.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Pendents del canvi de temps que ens espera al llarg d'aquest cap de setmana, amb un front actiu que ens creuarà al llarg de diumenge i formant una petita perturbació a la zona mediterrània. Potser no durarà molt, bàsicament aquesta jornada, però en definitiva per diumenge s'espera un cel tapat i que les pluges puguin afectar qualsevol indret amb un nou i lleuger descens de les temperatures. Fins a llavors el temps encara es pot mantenir bastant estable, tot i que l'ambient es mostrarà més enterbolit, amb més mala visibilitat. I, de fet, aquest matí es nota, per exemple, amb la presència d'alguns núvols prims que estan donant aquest cel entelat i enteranyinat. Tot i així, avui el sol s'imposarà i acabarà dominant a partir de migdia i fent que les temperatures arribin al voltant dels 20 graus en molts indrets. Demà, de fet, continuarem amb la mateixa tendència, contrastant mica entre el dia i la nit. Potser més cel serà al matí i a la tarda apareixin un altre cop núvols prims que es farien més abundants a darreres hores. Difícilment amb ruixats a Ponent o al Pirineu Occidental s'hi arriben a caure. I sembla doncs, que els núvols aniran a més al llarg del cap de setmana. Dissabte serà una jornada de cel mig tapat amb algunes clarianes. No esperem en principi gaires pluges. Aquestes, en definitiva, arribarien més clarament, de manera més evident, per diumenge amb un descens de les temperatures.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu, no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.